Benvingudes i benvinguts a Connexió Lliure, el podcast de Ràdio Canòdrom al Canòdrom, l'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica. Avui obrim connectant llibertats i hackejant narratives. Prepareu-vos perquè comença Quan el Supremo et desperta de la migdiada.
Avui parlem d'una història d'obsessió, de persistència i de com 5 persones van aconseguir que el Tribunal Supremo reconegués que la ciutadania té dret a saber com funcionen els algoritmes que decideixen sobre les seves vides. Parlem de Bosco, de 7 anys de lluita i d'una victòria que va arribar just quan menys s'esperava. I ho fem amb l'Eva Belmonte, de la Fundació Civio. Benvinguda, Eva. Jo sóc Sara Borrella i això és Connexió Lliure. Eva, he pogut llegir la teva carta, que comença amb una imatge genial, no? Tu a punt de fer la migdiada, el vostre advocat donant classe, el codirector a Moncloa, i de sobte, bum, he guanyat el Supremo. Explica'ns una mica què és Bosco i per què l'heu dedicat 7 anys a la vostra vida.
Bosco és l'aplicació que decideix si una persona rep o no el bono social. El bono social és aquest ajut que hi ha per famílies vulnerables per poder pagar una part de la factura de la llum, no? Que es va aprovar fa molts anys i que l'objectiu d'aquestes factures, que sobretot en l'època que han pujat tant, pues no siguin tan dures per les famílies que tenen pocs recursos. Uh-huh. I Bosco és una aplicació que va crear i va desenvolupar el Ministeri perquè quan tu demanis directament la companyia elèctrica introdueix les teves dades i li respon i li dius si tens dret o no tens dret. O sigui que aquest procés ho fa una màquina i no ho fa cap funcionari.
I no ho revisa tampoc cap funcionari?
No ho revisa cap funcionari. De fet, quan estàvem batallant això durant aquests 7 anys que has dit, el que ens deia el govern és, bueno, però després la gent pot reclamar, no? I el que no entenen a vegades quan posen en marxa ajudes que reclamar, saber si tens dret quan l'administració t'ha dit que no, totes aquestes coses no són fàcils, no és una cosa que qualsevol persona fa. O sigui, a tu una administració et diu no tens dret a aquesta ajuda, tu normalment t'ho creus.
Clar.
I per això per nosaltres era tan important, perquè no hi ha ningú vigilant que això funcioni bé en cada cas particular. I a més, hi ha una cosa molt important aquí, que és que la persona que ho demana ha d'anar a la companyia elèctrica. No està parlant amb un funcionari, no va a un espai d'atenció a la ciutadania, de l'Ajuntament, de la Generalitat, del Ministeri, va directament a la companyia. Llavors, si té algun dubte o alguna cosa que no entén, la companyia no li pot resoldre perquè no pot accedir a les seves dades. Clar. I perquè tampoc tenen incentius. Llavors, tot depèn de la màquina. I la màquina vam descobrir que funcionava malament.
Clar. Val, doncs 7 anys és molt de temps. Hi ha gent que acaba una carrera universitària, altra que té fills, que canvia de feina altres vegades, no? Vosaltres estàveu esperant una sentència. Com es gestiona aquesta mena de temps mort sense desesperar?
Et desesperes igual. Que, i a més, quan veus que hi ha alguna cosa que està malament i que està afectant la gent i no es canvia. Nosaltres, el procés va començar, de fet, a 2018, quan vam explicar a un article com era el nou bono social, els canvis, com es podia aplicar. Vam descobrir que era tan complicat, que aquest és un altre problema que tenen les ajudes públiques a vegades, que són tan complicades d'entendre, de saber si tens dret, com has de presentar la sol·licitud, tot això. Vam crear una aplicació on tu poses les teves dades sense incloure dades personal i et diu si tens dret al bono social o no i, a més, pots imprimir una sol·licitud, un model de sol·licitud per portar-lo a la companyia directament. Això ho vam fer amb la CNMC perquè i va ser complicat. Vam estar més d'un mes intentant entendre el decret que ho regula i crear l'aplicació. Llavors es van convertir una mica experts en com funciona aquesta ajuda. I molta gent la fa servir, l'aplicació, que encara està actualitzada a la pàgina web de Civio i molta gent la continua fent servir. I de sobte ens van començar a trucar i a dir moltes persones que nosaltres li dèiem que sí tenien dret a l'ajut, però que quan ho presentaven li deien que no tenien dret i no ho enteníem. Van dir, què passa aquí? Llavors el que vam fer va ser preguntar al Ministeri que ens donés tots els documents que tinguessin de com funciona l'aplicació i el codi. I ens van donar només la documentació, però no el codi. I quan ens van donar la documentació vam descobrir que tenia un error molt gros. A totes les viudes que marcaven la casella de que eren pensionistes, com que no era un tipus especial de pensionista que s'ha de ser per entrar per aquesta via, encara que tenien la renda tan baixa que sí que entraven, li deia, vostè no té dret. No li deia, ho ha fet malament, ha de marcar aquesta altra casella, no, li deia, no té dret.
Que no.
I això passava amb totes les vídues que reben pensió de viudetat que presentaven la sol·licitud. Mm. Llavors va ser quan es va emprenyar més i aquests 7 anys han estat més durs, perquè al final no és només vull veure el codi, perquè vull veure el codi si hi ha més errors, i si aquest error s'ha solventat, perquè el Ministeri ens va dir que ho arreglarien, ho han arreglat durant un temps, però jo tinc la sospita de que està una altra vegada està malament. Volem veure el codi per si hi ha altres errors, perquè pot haver-hi més. I clar, i durant tots aquests anys, l'Audiència Nacional ens ha dit que no 2 vegades. Mm-hmm. I amb tot el que significa amb recursos, l'advocat, procuradora, dedicar temps, clar, tot això, amb una persona normal que potser està reclamant la seva ajuda, al final es dona per vençuda, perquè és un procés molt llarg i necessites molts recursos.
Clar. Val, més cosetes. Hi ha una foto al vostre article que m'agrada molt, no? Que tot l'equip superfeliç, abans d'entrar a la vista oral, no? Sense saber que encara guanyaríeu. Què us feia a vosaltres estar tan optimistes? O simplement ja us conformàveu amb arribar fins allà?
Bueno, nosaltres no estàvem optimistes. Mm. Estàvem, jo, i jo crec que era generalitzat, abans d'anar a la vista oral no pensàvem que guanyaríem. Perquè pensàvem que els jutges no estan preparats per entendre la tecnologia, pensàvem que els arguments que va fer servir el govern, que eren totalment bojos per una persona que entén com funciona la tecnologia, però que fan poc, que podien vulnerar tot el ministeri i accedir a les dades personals. Això no és veritat, i el Suprem va dir que no era veritat. O cosa així, a mi em feia por que els jutges es creguessin aquests arguments de que era molt perillós accedir al codi, no? Perquè no tinguessin prou formació. Però el dia de la vista oral, per entendre's, una vista oral a la justícia espanyola, a la justícia catalana, no és com a les pel·lícules americanes, és molt més, jo trego aquests documents, tu aquests altres, el jutge llegeix amb dos i després diu algo. Aquestes vistes orals a procediments com aquest, d'administratiu, de contenciós administratiu, no són normals. Quan el jutge et crida per anar allà a parlar sobre això i a respondre preguntes és perquè estan molt interessats.
Vale.
O sigui, només que admitissin que era un tema prou important com per debatre en cassació, que vol dir que ja diu el Suprem crea doctrina i d'anem davant s'ha d'aplicar, i que era prou important com perquè anéssim, que nosaltres ja érem
una
victòria. No? I vam molt contents, era molt emocionant. I vam anar molt contents perquè tenien ganes d'explicar els nostres arguments davant del jutge, no? I no deixar que aquestes coses que deia el ministeri que no tenien sentit enrellar-se, no? Allà. I vam sortir molt contents perquè es van fer moltes preguntes molt intel·ligents. Es notava molt que s'havien preparat molt el tema i que havien investigat molt sobre
això.
Llavors, aquest dubte que teníem de potser els jutges no entenen tecnologia, no saben què passarà, es va dissoldre una mica, però i pensàvem que potser ens donaven la raó en part. El que no pensàvem, i va ser totalment una sorpresa, és que ens donarien la raó en tot i que seria una sentència tan avançada, dient que accedir a la informació és un dret democràtic i que entendre com funciona tota la tecnologia que ens afecta és un dret com a ciutadans. I això és molt important per tot el que ve ara.
Clar, clar. Clar, perquè no hi havia hagut sentències d'aquest estil amb aquesta resolució, no?
No, mai. I, de fet, per això, aquesta és una de les raons per les que el Suprem va admetre el recurs, perquè va dir, bueno, no hi ha cap sentència sobre això, hem de definir què passa amb això, què passa quan volem transparència o volem accedir o entendre com funcionen aquests algoritmes que fan servir a les administracions i que ens afecten.
Clar.
Llavors, per això és tan important, perquè és la primera i perquè marca camí. A partir d'ara, no només pel tema algoritmes, però també per qualsevol sol·licitud d'informació que fas, quan fa servir la llei de transparència, pots elevar aquesta sentència, perquè està dient que és un dret democràtic, que és bàsic. Que poder preguntar i tenir una resposta sobre això és bàsic. I això per nosaltres és molt important, no per aquest cas només, que esperem tenir el codi aviat, ja veurem, perquè en altres casos el govern ha tardat molt en donar-nos la informació i havíem d'insistir, insistir, insistir. Però no només per això, és que moltíssima, qualsevol ciutadà o ciutadana d'aquest país pot preguntar això a partir d'ara. I és això.
Que bé. Perfecte. La sentència havia llegit que us defineix com a guarda i custòdia de l'estat de drets i sona com, em sona una mica a mi com a responsabilitat molt gran, no? Què vol dir això exactament?
Bueno, al final el que diu la sentència és que qualsevol persona té dret a preguntar això.
Val.
I que no és important qui ets quan estàs preguntant, però que, a més, en el nostre cas, primer, perquè és un sistema totalment automatitzat, és això que et deia, no intervé ningú, no és...
Clar.
Hi ha sistemes, com el canvi de persones, altres sistemes estan fent servir, que són una mica de consulta, no? Et dona una idea i tu pots aprovar o no el que et diu. Són perillosos, també. Aquest és pitjor perquè és totalment automàtic, no?
Clar.
Cap ésser humà és,
sí o no,
és
fora.
Decidint. Llavors és molt, molt, molt important. I també el que diu el Suprem és que en aquest cas, en concret, no és una persona qualsevol que està preguntant, és una fundació, nosaltres, Tibio, que es dedica a vigilar què passa amb la transparència, amb la democràcia, què passa amb, amb tot allò que és públic i que volem protegir, no? Perquè és de tots. I això, aquesta frase, de fet, ens va fer molta il·lusió. Perquè és com reconèixer una mica la labor que fas, que no ets una persona boja que de sobte vol accedir al codi per emprenyar el govern,
clar,
sinó que tenim una missió clara.
Una responsabilitat ciutadana.
Per un estat, perquè volem millorar les coses.
Perfecte. Doncs ara passem a la nostra radiografia crítica i avui triem el format Error 403. Eva, Bosco no és l'únic algoritme opac que tenim per aquí rondant, sinó que, de fet, estem envoltats d'altres intel·ligències artificials i sistemes automatitzats que prenen decisions sobre nosaltres. Si poguessis obrir aquesta capsa de Pandora i triar el pròxim codi que vulgueu inspeccionar, quin seria?
Segurament els codis que es fan servir a la Seguretat Social per gestionar pensions i altres ajudes. Tots aquests codis que tenen a veure amb decidir ajudes, perquè em preocupa molt que, com es fa servir la intel·ligència artificial sense control, control de fronteres, a salut, que hi ha un sesgus brutal allà, amb moltes, però em preocupa especialment, i això és una obsessió personal, què passa amb les aplicacions que decideixin ajudes, perquè no podem posar més traves encara a la gent que està passant una situació molt difícil.
Clar, que a sobre de tota la paperassa, que et diguin que no una màquina, no? És molt frustrant. Val, ens has dit que esteu esperant que el govern us passi el codi, però també advertíeu que si s'escaquegen pressionareu. Teniu esperança en que en compliran o esteu preparant algun plan B per poder pressionar més?
Jo no tinc esperança que compliran a curt termini, però han de complir la sentència. Llavors el que farem és esperar una mica per donar-los un temps. I si no ens donen el codi, cridarem al jutjat i direm no estan complint la sentència i demanem que el jutjat les exigeixi que executi la sentència. Altres vegades, recordo que van guanyar també un cas al Suprem fa molts anys per saber qui era la gent que viatjava als avions oficials, qui acompanyava els ministres, qui anava amb ells. Van guanyar també a Suprem, a Cassació, i no ens van donar la informació durant molt de temps, i el que van fer és una, que al periodisme li diem una voladura controlada, no? Li van donar aquesta informació a un altre mitjà perquè ho expliqués de forma més suau abans de donar-nos a nosaltres això. Jo no espero que siguin molt ètics amb això ni que siguin molt ràpids en complir la sentència, però el que tenim clar és que tenim una sentència que s'ha d'executar, insistirem tot el que calgui perquè doni la informació.
Molt bé, perfecte. Doncs una cosa també que pensava que em fascinava molt de la vostra història és la economia de tot plegat, no? Vull dir, 7 anys lluitant, advocats, procuradors, recursos, no? I vosaltres sou una fundació petita. Com es paga també com aquesta guerra legal tan llarga? Com ho heu fet vosaltres?
La majoria es paga amb els socis.
Va.
Hi ha gent que ens dona cada mes, cada any, i sobretot al final, si tu veus els comptes de Civio que estan publicats, el 90% són nòmines. O sigui, al final, el cost més elevat d'aquests anys ha estat la feina que he posat jo, que ha posat la companya, el meu company David, la feina que hem posat la procuradora també, però l'advocat ha treballat, Javier ha treballat a pro bono perquè és un tema que li motiva molt, i que volia ajudar-nos amb això. O sigui que almenys la part de l'advocat no l'hem hagut de pagar, però procuradora, papers i les nostres, a part de les nostres nòmines, perquè al final preparar cada moviment, cada pas, cada recurs, és un esforç molt gran d'entendre com funciona l'aplicació, de tenir bons arguments. Hem gastat molts recursos amb això, però jo ara veig que val la pena, però durant el procés hem tingut dubtes.
Clar. I quants socis teniu? Com funciona com el procés de fer-se soci de Civio?
No, passa a la pàgina web, civio.es, i ahí ho veus, ja, fes-te soci o col·laborador. Tenim ara mateix 2.000 i pico socis.
Molt bé.
Clar, al final paguen més o menys quasi la meitat del pressupost de Civio, que és un pressupost molt petit perquè som 10 persones i bàsicament són nòmines. El que paguem bàsicament són nòmines. No gastem en altres coses, la veritat.
Molt bé. La sentència també parla d'open source, no de vulnerabilitats, ja que cal detectar també i corregir aquestes vulnerabilitats. Per a algú que no sigui informàtic i no entengui com d'aquestes coses, pots explicar per què és tan crucial que aquest codi sigui obert i que sigui auditable per tothom? Quina és la importància d'això?
Hi ha una cosa molt interna, molt important, que jo crec que s'entén molt fàcil, que és que qualsevol cosa que es paga amb diners públics hauria de ser obert. I hi ha una cosa que diu la sentència i que es defensa molt des del món del software lliure, que és que, sobretot, les aplicacions que fan servir les administracions les haurien de compartir, perquè no té sentit que estiguin totes gastant diners i recursos en fer el mateix en no sé quantes administracions. Però després hi ha una cosa molt important, que es va fer molta il·lusió que el Suprem inclogués a la sentència, que és que publicar el codi, o sigui, que el codi sigui obert, ajuda a que el codi sigui millor.
Clar.
I això s'entén molt fàcil si penses, sense entendre com funciona un codi informàtic, si penses en qualsevol àmbit de la teva vida, si tu saps que algú veurà la teva feina i l'escudrinyarà, ho faràs millor, per començar. Mm. Perquè saps que algú t'està vigilant. I després, si molta gent mira una cosa i vigila una cosa perquè és oberta, alguna persona pot trobar un error que tu no saps que tenies quan ho vas crear.
Clar.
I això passa a qualsevol àmbit de la vida i també passa amb els codis informàtics. I s'està fent, es porta fent anys. Quan el govern espanyol va crear l'aplicació Radar Covid, aquesta per traquejar la gent que estava contagiada, si està a prop d'un altre o qualsevol cosa, va fer públic el codi, molts informàtics ho van llegir, van trobar errors i ho van arreglar.
Clar.
I va ser molt útil. I això és el que passa quan el codi és obert. I que jo crec que és primordial quan parlem de codi públic, que s'ha pagat amb diners públics, no només quan l'ha desenvolupat l'administració, sinó també quan l'ha pagat l'administració.
Uh-huh.
És aquesta cosa de compartir tot i de mostrar el que fas. El que no podem permetre mai en aquest àmbit i en altres és que l'administració entengui que la seva feina és una cosa com opaca i secreta.
Clar.
Ells treballen per nosaltres.
Exacte.
I tenim dret, perquè som els seus caps, de preguntar-los i veure què estan fent.
Mm-hmm. Molt bé. Vale, ara anem al nostre Hack Lab. I aquí busquem eines o pràctiques que ens empoderin avui dia. Eva, després de navegar 7 anys per aquest sistema judicial espanyol, segur que heu après alguns trucs de supervivència. Ens agradaria que ens compartissis amb nosaltres quin és el teu millor hack per no perdre't entre papers, recursos, burocràcia, quan no, vull dir, quan vols exigir transparència.
Per mi és conèixer molt bé la llei que t'aplica, en el vostre cas la catalana, i saber molt bé adelantar-te al no.
Mm-hmm.
Pensar per quines excuses poden posar per dir-me que no amb això. I adelantar-te amb això. I a la teva pregunta ja dir, us recordo que no podeu dir que això aplica perquè us recordo que això, adelantar-te una mica.
Mm-hmm.
I després, sobretot, tenir moltíssima paciència, perquè les sol·licituds d'informació tarden moltíssim de temps, sempre s'allarguen, els judicis ni t'imagines, poden passar anys sense que no hi hagi cap novetat. Llavors és paciència, conèixer molt bé la llei i conèixer molt bé l'àmbit en el que et mous. No? Si tu estàs demanant un document concret, si saps perfectament quin és molt important. I la paciència és molt important per reclamar, per anar a judici. I a més a Catalunya teniu la sort de que teniu un Consell de Transparència amb molt més poder i molt més avançat que l'estatal.
Uh-huh.
I reclamar sempre, s'ha de reclamar sempre amb tot. diuen que no amb ajuda, reclama. Et diuen que no amb una sortida d'informació, reclama. Perquè sabem per investigacions que hem fet a Síbio és que l'administració s'equivoca moltes vegades.
Clar.
Moltes. I no passa res, és normal, som humans. Quan ho fan les màquines, s'equivoca per mil milions. Clar. Llavors, sempre, si tens
reclama. Reclama. Aprendre'ns aquesta màxima. Molt bé, i ara canviem totalment de registre per la secció més lúdica del programa, que es diu Control més LOL. Llavors, Eva, els 7 anys d'espera mereixen una playlist, no? Si haguéssim de triar una cançó que representés aquesta odissea legal, quina seria?
Jo li voldria posar una cançó una mica èpica per al final, però si pensés en tota l'odissea seria una cançó avorrida i molt lenta. Perquè ha estat molt, molt, molt lent. Mira, Glòria de Patti Smith, que és una cançó que sempre em poso quan estic una mica xof i vull pujar una mica...
Els ànims.
És una cançó que és molt, molt de subidon. Molt de
Patti Smith, sempre de subidon. Molt bé. Perfecte. Doncs, Eva, amb aquesta victòria tan merescuda i aquesta lliçó d'obstinació democràtica anem tancant. Moltíssimes gràcies per compartir aquesta història amb nosaltres i per recordar-nos que de vegades val la pena no soltar l'os encara que trigui 7 anys. I com dius tu, ara toca celebrar, encara que sigui una mica, no? I aquest ha sigut un altre episodi de Connexió Lliure. Fins aviat!
Si vols seguir escoltant, apunta't al nostre butlletí a través de la web del Canòdrom i no t'oblidis de seguir-nos a les xarxes socials. Gràcies per escoltar Ràdio Canòdrom. Connexió lliure.